Vista de 8 de març. Senyor Soler, endavant.
Sí, aquesta moció va ser entrada... Inicialment va ser entrada 2 minuts abans del termini de tancament de la presentació de mocions i va ser entrada a partir d'una moció generalista que el nostre partit té arreu del país. El que passa és que després no es va discutir la comissió informativa, es va discutir a la Junta de Portaveus un cop s'havia tancat el període d'esmenes. Nosaltres, el que amb la voluntat de recollir tots aquells posicionaments dels diferents partits, vam rebre doncs, quasi una moció sencera d'Iniciativa, quasi una moció sencera d'Esquerra Republicana. A la vegada vam rebre també una moció que presentaven conjuntament Comissions Obreres i la UGT i alguns paràgrafs que ens van fer arribar també, algunes esmenes que ens van fer arribar també la CUP. Amb la voluntat d'intentar sumar amb consens van teixir una nova moció que és la que presentem avui com una autoesmena. Per tant, a grans trets el que hem intentat és recollir tot el que s'havia dit des de les diferents esmenes i intentar doncs, discriminar o treure aquell llenguatge o aquelles frases que creiem que podien cruixir entre les diferents formacions polítiques que podien donar-hi suport. Per tant, fruit d'això és aquesta moció, que és donar suport a aquesta vaga feminista, a aquesta vaga convocada pels sindicats, amb aquesta aturada també a les 12 del migdia, aquesta vaga de 2 hores, i fer-la extensiva i donar suport també a les vagues d'estudiants, a les vagues de consum i a les vagues de cura. Hi ha molts atesos, es podria llegir tota, però jo crec que bàsicament és donar suport, és avançar-nos el dia 8 de març, que no té res a veure amb aquell manifest i aquell comunicat que fem conjuntament, que provenen de les associacions municipalistes, que suposo que tindrem ocasió de poder-ho fer, sinó senzillament és mostrar el nostre suport des de l'Ajuntament amb aquesta vaga feminista que ha de tenir una repercussió a nivell internacional, tal com van demostrar les finlandeses en el seu moment per assolir una igualtat salarial i una igualtat de recursos econòmics i avançar cap a la conciliació familiar. Per tant, jo no m'extendré més, suposo que la resta de grups també la podran complementar. Gràcies.
Gràcies, grups que es posicionen. Senyor Benejam.
La primera huelga feminista se convocó en Islandia en el año 1975, pero en el 2017 fue recuperada esta idea en Argentina. Este año se ha creado en España la comisión del 8 de marzo, responsable de la convocatoria de la huelga general bajo el lema «Hacia la huelga feminista», y que cuenta con el apoyo de algunos sindicatos y partidos políticos. En la convocatoria afirman cuestiones como: tenemos el propósito de subvertir el orden del mundo y el discurso heteropatriarcal, racista y neoliberal. Nos convocamos todas para quebrantar los privilegios de una sociedad patriarcal, capitalista, racista y heteronormativa. Pararemos nuestro consumo, el trabajo doméstico y los ciudadanos, el trabajo remunerado y nuestros estudios para demostrar que sin nosotras no se produce, sin nosotras no se reproduce. Resistencia individual y colectiva frente a las distintas formas en que se manifiesta el patriarcado. Después del análisis de la convocatoria, desde el Partido Popular no respaldamos la huelga convocada por los siguientes motivos. 1. Es una huelga que apuesta por el enfrentamiento entre mujeres y hombres, cuando la igualdad solo la alcanzaremos desde la unidad y la corresponsabilidad de mujeres y hombres. La igualdad es un valor fundamental de nuestro Estado de Derecho, garantizado en la Constitución, además de en distintas leyes de ámbito nacional o autonómico. Mujeres y hombres tenemos los mismos derechos y obligaciones. Debemos tener acceso a las mismas oportunidades. La igualdad no es algo de mujeres, es un asunto de todos. En los últimos 100 años, las mujeres han conseguido alcanzar una serie de derechos que se les habían negado a lo largo de la historia y de los que sí disfrutaba el hombre: educación, empleo, propiedad privada, derecho al voto. En la actualidad no existe un problema de reconocimiento de derechos, sino de trasladar los derechos reconocidos al día a día de las mujeres y hombres. Nuestro objetivo es construir una sociedad de igualdad de oportunidades, y eso pasa porque las mujeres dejen de renunciar a más cosas que los hombres para acceder a los mismos derechos y oportunidades. Todavía las mujeres dedican 2 horas más al día de trabajo al trabajo de casa. todavía las excedencias que se solicitan para cuidado de menores y mayores, un 90% son solicitadas por mujeres. Durante los últimos años, las mujeres han ocupado espacios en los que antes únicamente había hombres, pero la igualdad real solo la conseguiremos en el equilibrio, el día en que los hombres ocupen ámbitos en los que antes solo había mujeres. Es una huelga elitista e insolidaria. Solo pueden hacer huelga aquellas personas que tengan un empleo. Es insolidaria con los 2 millones de mujeres que aún están en paro. Por ejemplo, ¿cómo puede Susana Díaz sumarse a la huelga, teniendo en Andalucía la tasa de paro femenino más alta de España, con más de 500.000 mujeres sin empleo? Es insolidaria con las mujeres autónomas que tienen un negocio y que no pueden cerrar. Es insolidaria con las mujeres que cuidan en soledad de mayores y que sin ellas, que si ellas no hacen su trabajo, nadie lo hará por ellas. Es una huelga de élites feministas, pero no de mujeres reales con problemas cotidianos. 3. Es una huelga que pretende romper nuestro modelo de sociedad occidental. La sociedad occidental es la más avanzada en la consecución de derechos y oportunidades para las mujeres. Es un error mayúsculo intentar romper un modelo de sociedad que, a pesar de sus errores, permite que en la actualidad en España estén trabajando más mujeres que nunca y seamos el país de la Unión Europea en el que se crea más empleo ocupado por mujeres. España esté a la cabeza de la Unión Europea en la presencia de mujeres en parlamentos nacionales y autonómicos. 41,3% de senadoras, 39,7% de diputadas, 44,5% de parlamentarias autonómicas y que haya un 60% de licenciadas. 4. Es una huelga irresponsable, porque es una frivolidad e irresponsabilidad trasladar a una huelga general la violencia de género, tras el acuerdo mayoritario de fuerzas políticas, administraciones públicas y asociaciones de mujeres en el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, alcanzado hace unos meses. No se puede poner en riesgo lo que ha supuesto meses de trabajo y generosidad por parte de todos para dar un mensaje de unidad y confianza a las mujeres que sufren la violencia machista. Es el movimiento de la unidad y la responsabilidad. No podemos llevar a la violencia de género al ámbito del debate partidista por el bien de las víctimas. Gracias.
Gracias. Més intervencions, senyora Casamitjana. Té la paraula.
Gràcies. Bé, doncs nosaltres, malgrat tot aquest, diríem, ensamblatge que ha fet el Pere, doncs ens assumem a aquesta moció, perquè ens hem sumat també a la convocatòria de la vaga de cura i vaga laboral de les entitats feministes i la que convoquen els sindicats. Tenim infinitat de motius, creiem, i només, si som moltes al carrer, doncs podem visibilitzar la centralitat de les dones a la nostra societat i les injustícies d'un sistema que ens condemna a un segon pla en moltíssims nivells. Si parlem de la bretxa salarial, a Catalunya se situa en el 23,9%, un punt per sobre de la mitjana estatal, i arriba fins al 32,4% a les persones majors de 55 anys. I es constata que el 84% de les dones catalanes estan ocupades en només 4 tipus d'ocupacions, que justament són les pitjors pagades. Si parlem de la conciliació, que hem de fer totes soles, no ens permet realitzar-nos professionalment, renunciant a llocs de decisió i a la nostra realització professional. Però no tenim només motius laborals, sinó que en tenim a totes les esferes, perquè la causa és efectivament el patriarcat. No volem seguir sotmeses a les diferents violències masclistes. Volem decidir sobre els nostres cossos i sobre els nostres drets reproductius. Volem que els treballs de cura siguin considerats una responsabilitat social amb la corresponsabilitat dels homes i dels serveis públics. No volem que mai més, en nom de cap crisi, el primer que es faci és retallar l'estat del benestar perquè les dones sostinguin amb dobles i triples jornades de treball. Volem combatre el masclisme, les seves interseccions amb altres sistemes de poder, com per exemple el racisme. Denunciar que l'Estat espanyol no reconegui l'asil per violència sexual i de gènere o la mutilació genital femenina o la trata o l'avortament selectiu com a motius d'asil vàlids. No volem ser notícia perquè ens matin. En els últims 14 anys, prop de 1.000 dones han estat assassinades per violència masclista. Les lleis, els recursos i els processos segueixen sent ineficaços perquè hem de posar-nos a treballar en les causes. Volem acabar amb les victimitzacions secundàries dels mitjans de comunicació i de les injustícies judicials. Volem viure i ocupar l'espai públic amb llibertat i seguretat i també volem viure lliure d'assetjament als carrers, a la vida diària, a la feina i per tot arreu. I podríem seguir, però es fa tard i ho deixarem aquí. Per acabar, des d'aquí m'agradaria fer una crida a totes les dones a seguir aquesta vaga, sobretot la vaga de cura, i també vull animar tots els homes a complir ells amb els serveis mínims del 8 de març. Gràcies.
Gràcies. Senyora Ingla, té la paraula.
Moltes gràcies, alcaldessa. Senyor Benejam, realment és que no sé en quin món viu. De veritat, no, no, és que en moments com avui, realment, no és que estiguem, no és que estiguem a les... Bueno, la diferència és que el que expliquem nosaltres ho expliquen i donen suport les dones, que són les que patim, que són les que patim aquest desequilibri del que vostè parla, la desigualtat.
Senyor Benejam, està parlant la senyora Ingla, sisplau.
Alcaldessa, m'estany mentre parlo, no?
Davant.
De totes maneres, tampoc no sé de què em, no sé de què em sorprèn quan la ministra Montserrat fa un parell de dies ha renovat el Consell Assessor de Sanitat, a banda de que la majoria dels nous membres tenen interessos a la sanitat privada, cosa que això no seria una novetat, però sí que és veritat que té un percentatge mínim de dones en un món, el món de la sanitat, on hi ha moltes més dones que homes que surten de les universitats. Però en tot cas, insisteixo, tampoc no sé de què em sorprèn. En tot cas, amb respecte a la moció, voldria fer una prèvia. Diguéssim que amb aquesta moció, senyor Soler, hi ha hagut un desgavell i em sembla que tots plegats ens hauríem de replantejar que no torni a passar. No pot ser que presentem mocions i anem amunt i avall fent esmenes que en realitat no són esmenes i després al final acabat sent una moció només del PSC. Crec que vostè, que avui ha estat emprimirat amb els formalismes, que fa molt bé de fer-ho, doncs nosaltres també aprofitem per dir-li que sigui tan primmirat també en els timings i en la manera de funcionar, perquè el funcionament de com hem arribat a fer aquesta moció fins al dia de avui, diguéssim que no s'hauria de tornar a repetir, o com a mínim per part nostra no permetrem que es torni a repetir. Bé, ara sí que entrem ja en el contingut de la moció, que tant ja prèviament ja la companya d'Iniciativa ja ha explicat moltes coses que evidentment subscrivim. En tot cas, els drets de les dones s'han de defensar els 365 dies a l'any i les dones ens hi hem de posar perquè si no ho fem nosaltres i ho ha de fer el PP, doncs malament ens anirà. En tot cas, a data d'avui hem de recordar aquelles xifres que recordàvem ja l'any passat i que potser també recordarem l'any que ve i que no varien massa, i aquest és el problema, que costa molt d'avançar. La precarietat laboral que pateixen bàsicament les dones, la pobresa té rostre de dona, 7 de cada 10 víctimes de pobresa energètica són dones, més d'un 70% dels contractes a temps parcial ho són de dones, ja ho he dit, la precarietat, més del 70% de les empreses no tenen cap dona als consells d'administració, perquè malgrat allò que he dit també abans, no? Malgrat que a les dones representem el 60% de les llicenciades. Tenim una bretxa salarial que ara està en aquests moments encara on torna a la vergonyosa xifra del 26% i per tant tenim aquest sostre de vidre que no ens deixa créixer, que no ens deixa ser lliures i que no hi ha manera que aconseguim trencar. És també el moment de defensar els drets estrictament de les dones, no? Reivindicar el dret de les dones a decidir sobre el seu propi cos i el dret a una maternitat lliure i segura, i fer també la reivindicació d'aquests drets per part de les dones joves de 16 i 17 anys, perquè puguin exercir també aquests drets de forma lliure. També tenim el dret de viure l'oci amb llibertat, i fa una estona hem parlat des d'altres punts de vista, però hem parlat també d'aquesta necessitat de que la dona pugui circular lliurement pels carrers de la nostra ciutat. I evidentment també volem aprofitar per recordar un cop més, perquè no ens cansarem de repetir-ho, de treballar per combatre la xacra de la violència masclista, que és el paradigma precisament de la desigualtat. Des dels ajuntaments, des de les administracions podem fer moltes coses, i també des dels ajuntaments. Abans parlàvem, no?, de l'urbanisme des del punt de vista de gènere, i també les polítiques públiques s'han de fer des d'aquesta perspectiva de gènere. En concret, aquesta ciutat té un pla d'igualtat pendent que precisament ha de portar dades sobre això i propostes de polítiques públiques que haurien d'anar en coordinació amb aquestes dades. Veurem si arriben les dades, veurem si arriben aquestes polítiques públiques que han d'estar dirigides clarament a combatre tot això que dèiem de la bretxa salarial, de la conciliació, de la pobresa i de la discriminació. Aquest 8 de març, des d'Esquerra Més, el que fem és donar suport a la iniciativa de la Vaga Internacional de Dones, que han realitzat diferents col·lectius feministes del moviment feminista, que també s'ha fet en diferents països del món, també amb el suport dels sindicats majoritaris. També animem a la concentració que es fa davant de l'Ajuntament, també animem a participar en la manifestació que es farà aquí a Sant Cugat a la tarda i després també, evidentment, participar en la manifestació multitudinària que farem a la capital del país. Sense cap mena de dubte, i acabo, si volem tenir una societat amb justícia social, equitat i igualtat d'oportunitats a tothom, això mai ho aconseguirem si no tenim una igualtat efectiva i real entre dones i homes. Ens queda molta feina per fer, no podem abaixar la guàrdia ni un moment i aquest Ajuntament ha de ser-hi, sense cap mena de dubte al capdavant. Gràcies.
Gràcies per part de Ciutadans, senyora Fernández Jordán.
Buenas noches ya. Nosotros, este grupo municipal, nosotros tres, somos feministas porque no serlo no es una opción. Respetamos profundamente el derecho a la huelga, pero esta en concreto no la apoyamos. Porque hay que poner esta huelga en su contexto. El 8 de marzo se ha convocado una huelga feminista que se define como un movimiento internacional diverso que planta cara al orden patriarcal, racista, capitalista y depredador con el medio ambiente y que propone otras vidas y otro mundo radicalmente distinto. Además, una de las acciones previstas también es una huelga de consumo. Al parecer, según el manifiesto, las mujeres estamos alienadas y no podemos ser feministas las que creemos que terminar con el patriarcado no tiene por qué implicar demoler la propiedad privada o el capitalismo. En Ciudadanos trabajamos día a día para avanzar hacia la igualdad entre mujeres y hombres. Nuestro compromiso es firme y consideramos un instrumento idóneo para conseguirla con nuestro trabajo en el Parlamento y las instituciones, que es para lo que nos han votado los españoles. Por ello, respetando al máximo esta convocatoria de huelga y el derecho a ejercerla, creemos que no es el camino más adecuado. Además, pensamos que es contraproducente mezclar las reivindicaciones feministas con medidas de lucha contra el capitalismo a la que se apela en la huelga. Nos parece un error en la lucha con la igualdad mezclar un asunto tan serio con otras disputas ideológicas. Además, consideramos que para luchar por la igualdad entre hombres y mujeres o combatir la brecha salarial no hay que comprar un pack anticapitalista o antisistema. El feminismo tiene que ser plural y abierto a todas las mujeres, para no excluir a nadie en una lucha que nos afecta a todos. Nadie puede ir por ahí repartiendo carnets de feminista ni patrimonializar la lucha por la igualdad. Por todo ello, nuestra formación se abstendrá y seguirá trabajando cada día desde el Congreso de los Diputados y todas las instituciones pertinentes por seguir mejorando la situación actual y para que cualquier persona tenga las mismas aspiraciones, oportunidades y salario independientemente del sexo que tenga. En este sentido, en el Congreso hemos exigido y conseguido que se aumenten en 2 semanas los permisos de paternidad, que ayudarán a educar en corresponsabilidad y evitar que las carreras profesionales de las mujeres se vean afectadas por la maternidad. Hemos logrado más ayudas para madres autónomas en la nueva ley de autónomos y hemos impulsado desde el principio el Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Y no podemos olvidar pequeñas medidas que hemos conseguido en este ayuntamiento, poco a poco, como solicitar que los cambiadores de bebé fueran de acceso en todos los aseos públicos o que la cola de la oficina de atención al ciudadano fuera rápida para las familias que venían con bebés. Desde Ciudadanos consideramos que no solo se trata de una cuestión de mujeres, sino que es una cuestión de justícia i d'igualtat. Moltes gràcies i bones noches.
Gràcies per part de la CUP. Senyora Gibert, té la paraula.
Bé, davant d'aquesta moció que d'entrada a nosaltres ens hagués agradat que fos institucional i per això vam fer unes esmenes molt light, molt poc en la línia del feminisme que nosaltres estudiem i que ens agrada practicar. Parlar de feminisme és molt clàssic, quan parla una dona la gent acostuma a tenir coses sobre el que debatre. entre altres coses. També els homes acostumen a interrompre. Jo no penso repassar les dades del feminisme i del malament que estem les dones amb la bretxa salarial, amb el tema de la pobresa, amb l'assetjament, amb les violacions, amb els maltractaments, amb els comportaments sostinguts i estructurals que permeten doncs, que les dones haguem de dedicar per vocació, per inspiració divina, doncs, a curar la gent que està malalta, els avis, els nens, perquè és una cosa que tothom sap que les dones ens ve de dintre i que, no, que és acceptadíssim i que és una cosa doncs, que no es pot respondre i que no es pot ni sospesar que sigui l'Estat qui ho assumeixi. No? Jo, per descomptat, jo penso, quan penso en polítiques públiques feministes, penso en polítiques d'aquest tipus. No? Simplement pensàvem que ara que el feminisme està aconseguint cristal·litzar moltes de les seves reivindicacions històriques, que està una mica de moda, podríem dir, està una mica de moda el feminisme, jo afortunadament i benvingut sigui, doncs nosaltres hem passat per alt moltes de les nostres, diguéssim, qüestions ideològiques en termes de feminisme per intentar que fos una moció compartida. Ho han dit els companys, és una moció que s'ha tractat de forma poc ortodoxa perquè no hem pogut fer esmenes i per tant visualitzar el nostre discurs aquí al ple que ens hagués agradat, però vam dir, bueno, per la vaga de dones, doncs és igual. I plantegem unes esmenes molt senzilles que no s'han introduït en absolut. Vostè, Pere Soler, em va dir que jo estava introduint uns conceptes que no el feien sentir còmode, com per exemple heteropatriarcat, i després li han posat una esmena de feminisme interseccional, que jo li diria, clar, vostè sap el que és el feminisme interseccional, perquè clar, que em qüestiona l'heteropatriarcat i després, bueno, sí, però l'ha acceptat, no? És a dir, li sonava, no? I això no és manera de treballar, el feminisme no s'ho mereix, ho sento molt. No, això no és manera...
Soler, senyor Soler, si us plau.
No, li estic dient perquè
no
a mi
podem interrompre.
Vostè ens rebutja les esmenes principals perquè li diem, escolti, no intenti treure profit de la vaga per parlar només dels dos sindicats, li diem i li fem unes esmenes que diu no parli dels sindicats, parli de la vaga general, perquè això, aquest moviment, aquesta vaga, està plantejada com una vaga general de 12, de 24 hores. Per què? Doncs perquè parla de la producció, però parla de la reproducció, parla de les cures, parla dels estudiants, vol que totes les dones, el 8 de març, no demostrem que podem aturar el món, que aturem el món i que efectivament doncs, totes les tasques que depenen de les dones siguin redistribuïdes entre els homes i que es vegi que si les dones paren, el món efectivament s'atura. No només les dones que tenen feina en absolut, totes i cadascuna de les dones que fan tasques productives però que fan les reproductives, que són les necessàries per poder fer tasques productives. Perquè si les dones no cuidessin els avis, els malalts, els nens, ningú podria, ni fessin el menjar, ni traiessin els llençols, ni fessin la bugada, la majoria de la gent no podria anar a treballar. Veiem que hi ha hagut un menysteniment a la CGT, perquè és el sindicat majoritari de l'Ajuntament, convoca a fer vaga genèrica, o sigui, totes les hores, i no se la posa. A mi ens sap greu que no ens accepti les esmenes. Per tant, per aquest fet demanem que es votin els acords perseverat. Perquè no serà en el nostre nom que parlem només d'alguns sindicats que convoquen i no del conjunt de sindicats que convoquen aquesta vaga i sobretot del moviment feminista que és qui ens interessa. De les dades tretes de Foro Cotxes, a veure, és que clar, vostè parlava de dues hores de tasques i no ha sumat les dues hores i 22 minuts de que es dediquen a la cura dels nens, diàries, o sigui, 4 hores de diferència, clar, si donen les dades una mica sesgades, doncs no hi ha manera de que trobem una entesa, semblava que només, jo no sé si ho han vist, però han dit, només hi ha una hora de diferència, 2 hores de diferència, i les dones d'aquest consistori han fet, sí, home, només hi ha 2 hores de diferència en les tasques domèstiques, sí, home. Prefereixo que no estiguem d'acord en aquests plantejaments perquè vol dir que hi ha uns certs privilegis que s'estan tocant, hi ha uns certs privilegis que estan tremolant i que els que vostès representen i el seu partit han representat en la lluita contra precisament...
Ha d'acabar, ha d'acabar.
Acabo, sí, vaig molt ràpid. Llavors, em felicito que no sigui una moció completament buida en la que tots estem d'acord per la igualtat de les dones, però no parlem de coses que efectivament toquen privilegis i qüestions materials. Per tant, no repasso més dades, però simplement dir-li que afegeixi aquestes. Pel 8 de març demanaríem a l'Ajuntament que el Consell Sectorial que està convocat es desconvoqui, perquè si ens estem sumant a la vaga, doncs seria la lògica i la coherència que no li demanem a ningú que assisteixi. I finalment, Ciutadans, no volem patrimonialitzar el feminisme. El feminisme és un moviment polític obert i que tothom hi és convidat. Ara bé, si vostès participen d'un partit polític que és famós i que ha tingut moltíssimes sortides de la ratlla amb qüestions per fer Per exemple, el portaveu del COI de Ciutadans que va frivolitzar sobre una violació en seu plenària, per exemple, i d'aquestes moltíssimes, senyor Cantó i companyia, els que haurien de fer una reflexió potser de quin feminisme estan predicant i de quines realitats tenen a la seu del seu partit, són vostès. Em sap greu, però és així.
Gràcies,
així que la vaga de totes ens hi va.
Per part de... Demòcrates, la senyora Pallissa.
Nosaltres busquem el consens i crec que no són hores ara per discutir de feminisme, qui és més feminista que un altre. Nosaltres, en tot cas, des del grup de PDeCAT Demòcrates, donarà suport a aquesta moció. Crec que poca cosa podem afegir que no sigui que secundem les reclamacions que es fan en aquesta convocatòria, una convocatòria que crida a diverses aturades, aturada de consum, del treball domèstic, de les cures, del treball remunerat, dels estudis, de mil coses. En aquest sentit, llegirem un manifest o a proposta de l'alcaldessa a les 12 del migdia. Els treballadors que vulguin podran sortir fora i també aprofito per donar-los tota la programació del Dia Internacional de la Dona, del dia 8, que tenim la sort de tenir una ciutat molt activa en aquest sentit. Hi ha més de 30 activitats preparades per entitats de totes classes. Associacions ara els hi donarem i per tant recolzem aquesta moció.
Gràcies, senyor Soler.
Per votar, agraeixo el suport de les diferents formacions, per tant no intentaré confrontar per no perdre el suport, bàsicament. No? A veure, aquesta moció està feta amb tota la intenció del món, és a dir, de poder debatre, de poder-ne parlar, es va entrar en temps i forma i a partir d'aquí no sé què més pot fer el nostre grup, que amb bona voluntat ha intentat recollir al màxim les aportacions que han fet vostès, no? I per tant no ja no entendré, perquè si no s'hagués ajustat la normativa segurament no estaríem discutint d'aquesta moció, perquè com que tots estem molt primmirats, doncs segurament no hagués prosperat aquesta moció, però de totes maneres aquí està i vostès han pogut discutir i debatre. Sap greu, Núria, em sap greu perquè vam tenir una conversa i vaig dir que home, tampoc no he assumit tot el redactat fil per randa que ha presentat Iniciativa, ni Esquerra Republicana ni els sindicats que ens van adreçar la seva moció. Òbviament hem intentat d'alguna manera que tothom s'hi sentís còmode en el redactat ampli del que seria la moció. Sí que vam comentar el tema de la CGT i jo vaig comentar, dic, escolta, doncs adreça-m'ho, perquè fins avui, abans del ple, haguéssim pogut fer autoesmena, perquè era una autoesmena de que s'haguessin adreçat. CGT no s'ha adreçat al PSC a buscar, i a més amb alguna de les interpretacions que vam fer vam intercanviar una cosa tan fàcil com dir pels sindicats majoritaris, per la majoria de sindicats, per intentar incloure també a l'altre sindicat, amb una de les expressions que hi ha per aquí en el redactat. Per tant, la voluntat hi és. Evidentment que compartim el feminisme. Jo sí que discrepo, el feminisme no és de tots els colors ni de totes les ideologies, perquè feminisme vol dir igualtat, i no totes les ideologies practiquen aquesta igualtat. Per tant, no hi ha feminismes de tots els colors. En aquest sentit sí que discrepo d'alguna expressió que hi ha hagut. Per tant, disculpeu si no s'han pogut introduir més, que hagi estat més contundent, però ja sabeu de la nostra història, de la història del nostre partit, de la història del socialisme a Catalunya i a l'Estat, en benefici d'arribar a aquesta igualtat i batallar pel que tenim més sobre la taula en aquest moment, que és la bretxa salarial i la gran taxa de desocupació femenina que hi ha en aquests moments. I, evidentment, lluitar contra els rols de gènere que estan massa inherents i massa impregnats en la nostra societat. Moltes gràcies.
Gràcies. Senyor Benejà, té la paraula. Ara sí que té la paraula.
Gràcies. Sí, vull demanar disculpes per dir, però clar, és que quan es toquen aquests temes, que són sensibles, són sensibles per les dones però també pels homes, no? I quan quasi bé es fa un al·legat insultant a l'altre i dient-li que és un retrògrad, o volent dir que és un retrògrad, sí, has volgut dir això. I per tant, sí, has dit que nosaltres vivim en un altre món i no sé què històries, per dir el que s'ha fet i com està la situació, per fer una radiografia de la situació, que és la realitat. Vale? I només per això ja vivim en un altre planeta. Llavors, m'ofèn. I llavors em queixo. Donaré algunes dades només per acabar ja el debat. Una mujer con empleo es más libre e independiente. Con el PSOE, España aportaba 7 de cada 10 nuevas paradas, mujeres paradas, de Europa, el 67%. El legado del gobierno anterior fueron 1.382.000 mujeres que perdieron su puesto de trabajo. España lidera la creación de empleo femenino en la zona euro. Casi el 30% de las mujeres que han abandonado el paro en Europa en los últimos 12 meses lo han hecho en España. En el último año, el empleo femenino ha crecido 276.531 afiliadas y hemos recuperado todo el empleo femenino destruido durante la crisis. No hay más mujeres trabajando, hay más mujeres trabajando que nunca, 8.554.010 afiliadas a la Seguridad Social. Promoción de la mujer en el ámbito laboral. A pesar de que hay un 60% de licenciadas, solo un 21% de mujeres que son catedráticas universitarias. A pesar de que las facultades de periodismo están ocupadas mayoritariamente por mujeres, son muy pocas las que llegan a directoras de medios de comunicación. A pesar de que las facultades de derecho están ocupadas mayoritariamente
Senyor
Benejar, por mujeres...
No el vull interrompre. Les dades jo crec que les sabem.
No. Sembla que
sí,
no.
Sí, les sabem.
Ara continuo i donaré
continuï,
algunes que crec que no. Crec que hi ha algú de la sala que no s'ha enterat. El crecimiento profesional de hombres y mujeres debe basarse en los méritos para acceder a esas responsabilidades, pero en condiciones de igualdad. Las mujeres no tienen que demostrar nada más que un hombre para ocupar las mismas responsabilidades. La maternidad en España no puede suponer un obstáculo, sino un derecho para la vida de las familias, de las mujeres y las familias, y una oportunidad para toda la sociedad española, teniendo en cuenta los bajos datos de natalidad que tenemos. Desde el PP apostamos por la corresponsabilidad, políticas de igualdad destinadas a mujeres y hombres, flexibilización en el ámbito laboral, servicios de apoyo a la familia, más ayudas a la familia, y todo esto conlleva sus medidas propias. También luchar contra la brecha salarial y la brecha en las pensiones. Por ejemplo, no olvidamos a las mujeres viudas. En la actualidad, el 92% de las pensiones de viudedad corresponde a mujeres. La pensión se situó en diciembre en 649,19 euros mensuales, casi un 1,3% más igual mes del año pasado. La pensión media de jubilación percibida por mujeres alcanzó en diciembre de 2017 la cuantía de 799 euros, un claro contraste con los 1.240 euros mensuales que reciben de media los varones. Y en todo esto nosotros estamos trabajando y somos muy conscientes y no vivimos en otro planeta. ¿Vale? Y cada vez que me lo diga yo me ofenderé, porque no es así. Y no hay ningún otro gobierno que en esta cuestión haya conseguido mejores resultados, ni los suyos ni ningún otro en España.
Gràcies, senyor Benejam. És que les dades són dades, però no vol dir que hi hagi una equitat. I de les dades... doncs el que demanem és que volem equitat i que ja és hora. Senyora Casamitjana.
És veritat que el Congrés dels Diputats va aprovar un pla d'igualtat, però sabem que després d'un any aquest pla no s'ha portat a terme en absolut. És a dir, no s'ha pres cap mesura de les que en aquell moment s'havia parlat d'això. I li voldria recordar al senyor Benejam sobre la bretxa salarial, una entrevista que va fer el senyor Mariano Rajoy amb una ràdio que no sé on de Cero posa per cas, però això no ho sé segur, que quan l'entrevistador li va dir i vostè què opina? S'hauria de fer alguna cosa amb la bretxa salarial. Diu, home, això no ho toquem, no fos cas que tal. I es va quedar tan tranquil, després es va menjar un caramel i se'n va anar. Per tant, jo, aquestes dades són dades, suposo que les ha facilitat el govern de l'Estat i per tant són les que són, igual que l'economia va molt bé, igual que viva l'alegria, ja està.
Sí, va dir una cosa així, aquí mejor no entrar, no? Mejor no entrar, molt bé. Molt bé, doncs escolteu, el que està clar és que hem d'aprovar la moció. Va, doncs vinga. Vots en contra de la moció? Senyor Soler,
breu. No, em sembla que havíem demanat vot separat, acceptem si volen fer el vot separat.
Sí, digui'm. Quin vot separat, senyora Gibert?
Doncs demanaríem el vot separat... Un moment que faig emoció, no... del primer i del segon acord separats de la resta.
Perfecte, doncs som-hi. Molt bé, els demano votació del primer i segon acord. Vots en contra? Abstencions? Vots a favor? Gràcies. I demano els vots en relació tercer, quart, cinquè, sisè, setè, vuitè. Vots en contra? Abstencions? Vots a favor? Moltes gràcies, doncs prospera la moció i entrem a pregs, preguntes...